Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Els castellers de Sant Cugat afronten una actuació de màxims aquest dissabte a Tarragona al concurs de castells. Així ultimen els assajos per poder portar el 7 de 8 i el 2 de 8 en folre, castells que no descarreguen des del 2016 i 2017 respectivament. El 2 folrat, de fet, ja el van intentar per festa major, però sense èxit. En cas de completar 3 castells de 8, es convertiria en la millor actuació dels darrers 5 anys. L'assaig d'aquest divendres acabarà de terminar el programa dels gausacs si porten tots els castells a plaça o se'n reserven algun per a més endavant. En una colla que ha viscut una gran renovació en els darrers anys, tal com comenta el seu cap de colla, Santi Pia.
Nosaltres veiem una clara diferència entre abans del Covid i després del Covid. Ens ha entrat moltíssima gent i estem especialment centrant-nos en aquesta formació. Fet per això també, encara el 7 de 8 per nosaltres és un gran repte, per tot el que suposa múltiples posicions d'arreu del castell. De cara al 2 de 8 en folre, sí que tenim tota aquesta, diguem, inexperiència que ens està costant una mica trobar certs encaixos i anar formant la gent.
Per altra banda, la cita també permet arrossegar un gran nombre de castellers i d'amistats. S'espera que aquest dissabte despassin a Tarragona més de 300 persones. El talent femení, la intel·ligència artificial, la salut a la dona, els nous llenguatges polítics i la banca intel·ligent són algunes de les temàtiques que s'han tractat a la gent edició del Women in Evolution, la cita nua de l'emprenedoria femenina Sant Cugat. 300 persones de forma presencial i 300 més en línia han assistit a més d'una desena de xerrades. Escoltem una de les seves ponents, la vicepresidenta de la Copa Amèrica, Aurora Catà.
El repte del lideratge femení, jo crec principal, és creure en ell mateix. És el Yes Weekend. És a dir, si creiem en nosaltres mateixes, si creus en tu mateix com a persona i com a dona, però com a persona, pots arribar on vulguis, en funció del teu objectiu, del teu propòsit i de la teva intenció de transformació.
A la cita també s'ha fet entrega dels guardons de l'esdeveniment i el Premi d'Honor d'enguany ha estat per la fundadora i directora creativa Lola Casamunt, Maite Casademunt. Arrenca aquest divendres la festa major del barri del monestir Sant Francesc, que s'allargarà fins al diumenge. El tret de sortida anirà a càrrec de la que fins fa poc era la tècnica municipal de suport a la xarxa, Pati Lepe, i el membre de l'Associació de Comerciants del barri, Toni Gual, els quals faran la pregó d'obertura. A més de 20 propostes culturals organitzades per l'Ajuntament i la xarxa Monestir Sant Francesc, destaquen el concert i la nit jove de divendres. En el cas de dissabte, els plats forts seran la matinal familiar, el sopar de Carmanyola i la nit del ball. Finalment, diumenge, serà el torn de la paella i la rifa popular. Moltes gràcies per la vostra atenció. Més informació a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades.
Salutacions, bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella a la redacció, Alba Triador a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 4 d'octubre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb alguns clients habituals de la cafeteria Zum Zum, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica d'actualitat per tancar la celebració de la Setmana de la Gent Gran. Ens acompanyaran Joan Cortadella, vicepresident del Consell de la Gent Gran i president de la Llar d'Avis de la Parròquia, i Juan Merino, membre de la Plataforma de Pensionistes de Sant Cugat. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de serveis a les persones. Avui ens acompanyarà un agent dels Mossos d'Esquadra per parlar d'estafes noves i habituals. I afegirem una mica de cinema, repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca, i coneixerem quines són les sèries que no ens podem perdre, segons Joan Miquel Fernández. I per acabar farem xerinola a la tertúlia del cor, on l'Eva Garrido s'ha posat el repte de culturitzar-nos en crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Però atenció, perquè avui tornarem a capgirar el funcionament d'aquesta tertúlia. Avui hem sortit al carrer, hem sortit a buscar la tertúlia, i és que els divendres, des de fa molts anys, 12, m'han dit que la tertúlia més cultural de la ciutat no s'ubica a l'estudi Ramon Barnils, sinó que està al Zoom Zoom. I avui estic molt ben acompanyada, amb més tertulians que mai, i els saludarem. Estic acompanyada per l'Eduard Gené. Eduard, molt bon dia.
Bon dia, tinguem.
Amb el Toni Rueda. Molt bon dia, Toni.
Bon dia, tinguem.
El Xavier Tor. Xavier, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
El Salvador Fanullar. Salvador, molt bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanyen el Xavier Escura.
Bon dia.
L'Àngel Soler.
Solà.
Solà, bon exacte. Dia. I el Jaume Pla i Pla de Vall. Jaume, bon dia.
Bon dia.
Així que ja ho veieu, avui és una tertúlia molt nombrosa, més nombrosa de les que acostumem a tenir a l'estudi. Una tertúlia que té un nom, és la tertúlia del JAP, i l'Eduard ens explicarà per què aquesta tertúlia es diu així, i ens explicarà també quins són els orígens, perquè estan molt vinculats a Ràdio Sant Cugat.
I tant que sí, i tant que sí. Mira, això va començar precisament perquè tres dels que formaven part d'aquesta tertúlia, que són Jaume Pla i Pla de Vall, jo mateix, Eduard Gené, i en Víctor Alexandre, doncs es reuníem, veníem a la tertúlia de la ràdio del divendres. Això era la temporada, vam estar, si m'ho recordo malament, dues temporades fent-ho.
Que fèiem aquelles tertúlies més culturals dels divendres.
Els divendres, exactament, i era de 9 i 5 fins a les 10. Aleshores, el que va passar és que al cap de dos anys, un any i mig de fer aquesta tertúlia, quan va començar la tertúlia del 2014, setembre, ens van dir que havien fet una recomposició de la distribució de la gent que participava a les tertúlies. I nosaltres tres vam quedar, doncs, eliminats d'estar junts.
Us van treure el grupet dels divendres.
Junts. Vull dir que quan nosaltres estàvem junts a la tertúlia de la ràdio, quan sortíem de la ràdio, veníem al Zoom Zoom a esmorzar. Clar, quan ens van separar i es van posar a llocs diferents, a dies diferents, vam pensar, home, després de quasi dos anys estar tots junts, plegats, esmorzant, hem de continuar fent-ho. I com a conseqüència, al marge del que féssim a la ràdio, el que vam fer és venir, igualment, el divendres a les 10, a esmorzar. Què va passar? Que en un moment determinat, el Víctor Alexandre va dir, una cosa que estimem, una cosa que ens agrada, una cosa que ens omple, ha de tenir un nom. Llavors ell va començar a mirar els cognoms dels tres que havíem iniciat, uh-huh, i va fer un joc de la primera lletra de cada cognom fins que va arribar al JAP, que seria Gené,
Alexandre
i Pla. I ell li deia, a més, no li deia tant tertúlia, li deia l'aplec del JAP.
L'aplec.
L'aplec del JAP. I el que va passar també després va ser que alguns dels que feien la ràdio, com per exemple la història de Domènec Miquel, uh-huh, doncs també va ser un dels primers que, quan vam dir continuem, també va venir, i així diferents persones van anar doncs,
afegint aquest aplec. Moltes persones, perquè tenim tres lletres inicials, i avui en aquesta taula ja en sou set, i em consta que altres divendres sou més, no? Va ballant el número de participants.
Jo diria que el màxim que hem arribat són a 12.
14,
però 14 poques vegades, eh?
Però va ser
el dia que em va tocar pagant a mi.
Ah! Com va això? Clar, perquè...
Una altra circumstància, que és l'aniversari, quan és l'aniversari de cadascú, doncs aleshores hi ha l'obligació, entre cometes, sí, evidentment, de pagar l'esmorzar de tothom.
Aquella setmana
es paga. Què vol dir? Que si ens reunim 152 setmanes a l'any, però, evidentment, a l'agost la cosa queda una mica més restringida. Posa-li que
vacances.
De les 52 queden 48 setmanes. De 48 setmanes, si són 12, doncs 12 vegades no paguem.
Clar, perquè és aniversari d'algú. Mira, ara s'ha acostat a la taula l'Irma, que no li farem passar malament perquè ens ha dit que no li preguntem res, però entenc que aquesta tertúlia també es manté el zoom-zoom, perquè deveu tenir un vincle amb l'Irma, perquè us deu tractar bé, perquè jo veig que us està portant aquí l'esmorzar, començant per les begudes, i no us he vist demanar-lo, o sigui que s'ho deu saber de memòria.
Té una memòria excepcional, aquesta dona.
Sí. Ja ho sap, ja ho sap, i a més, tenim una relació. S'ha de dir una cosa, quan van començar a venir el zoom-zoom era el Moni i l'Irma. El Moni i l'Irma, el que passa és que l'Irma després ha sigut la successora dels inicials, els que estaven davant.
I ha subrogat la tertúlia.
Exactament.
També això és com un contracte de lloguer, no? Exactament. Va amb els inquilins, si compres l'habitatge, els amb la tertúlia.
No, un contracte de lloguer temporal, eh?
No és temporal,
no
aquest.
No és temporal ni per estudiants.
És de llarga durada.
És de llarga durada.
Així ens agrada. I en aquesta tertúlia, companys, què hi acostumeu a parlar? Perquè jo sé que sou molts del món de la cultura, tenim un exregidor de cultura, tenim el Xavier Tor...
Tenim un exregidor de cultura.
Sí?
No. El Toni...
Dos.
El Toni. I el Xavi.
Ai, amb el Toni ja no hi havia coincidit quan ell estava en actiu. Tenim l'Eduard Gené, que ja sabem. El Jaume Pla, que és actor... El Salvador, que també... Per tant, jo crec que...
Em permets una cosa?
Sí.
Tenim dos abats de Pedra i Sal.
Ah, sí?
També.
Dos abats.
També.
O sigui, tenim abans en Jaume Pla, que va ser el primer que va fer l'abat de la Pedra i Sang.
Sí, senyor, ens ho va explicar en una entrevista.
I tenim el Xavi Tor, que el va succeir, perquè ell havia començat abans a fer un altre dels papers més importants.
O sigui, el de l'advocat, en Sarrovira. Bé, doncs, amb molt d'orgull, amb molta satisfacció, perquè ser el substitut del Jaume Pla, això no té nom, és un orgull, una satisfacció personal. Estic molt content amb això, i a més, aquestes tertúlies són amigables, critiquem tot el que podem.
Això són les tertúlies, oi?
Critiquem, però amb bon sentit de la paraula.
És crítica constructiva, aquesta crítica,
sempre,
per trobar
constructiva.
Solucions? Però... El Salvador fa que no amb el cap, eh?
Hi ha de tot.
Esbudellem amb carinyo.
No? Exacte, esbudellem amb
carinyo. Des de l'estima, sempre.
Exacte. Doncs bé, escolta, i que per molts anys que duri.
Perquè què parleu en aquestes tertúlies?
Bueno, hi ha de tot.
Si posem l'orella quan passem per aquí algun divendres, quins són els temes aquests
sempre,
que no...
Quasi sempre hi ha política, cultura... Alguna vegada, inclús, que ningú ens agrada, hem parlat hasta de futbol.
També?
També, per criticar alguna acció o així. No. Però normalment, i el que porta quasi sempre la veu cantant, aquí tens els dos elements, que és el senyor Pla i el senyor Gené.
Són els dels originals.
Els originals, exacte.
No? Són els que porten la batuta i els que treuen els temes a debat? Us els prepareu, Eduard, també?
Bueno, a veure, s'ha de dir que el Jaume Pla... doncs porta, i ara se l'acaba de treure, aquesta... De... Que això és una... No, això és un tipus... Sí, porta una mica doncs, els temes que amb ell li agradaria que parléssim.
Ara ho parlarem.
L'altra cosa és que la tertúlia li faci cas.
Ah, jo tinc el Jaume a la meva dreta, i el Jaume s'ha tret de la butxaca de l'americana una llibreteta on porta unes anotacions, titulat JAP, que és el nom que ens explica l'Eduard d'aquesta tertúlia, amb com un ordre del dia, sí senyor, dels temes que li agradaria parlar. Jaume, et fan cas? Perquè a mi, a les tertúlies, jo també tinc ordre del dia i a vegades em revolten els tertulians i no em fan cas. A tu et segueixen l'ordre del dia?
Jo inicio el tema, llavors l'empalma sempre l'Eduard, llavors s'allarga i ja se'n va amb un altre tema. Però el tema inicial és que el començo jo. L'important de la tertúlia és que el nom es mantingui. Vull dir que ara som 7 o fins a 10. Jo procuro fer de moderador. Que tots escoltem el que parla i tots escoltem el tema igual. La tertúlia no que només és que en un grup d'aquí petit parlin d'una cosa, quan vingui una altra visita i es posi dreta aquí darrere i parlin d'una altra cosa, llavors jo procuro això.
Que hi hagi ordre.
Moderar-ho.
Que no hi hagi diverses tertúlies, perquè no, a vegades amb tanta gent és una mica complicat.
És molt, molt possible.
I te'n surt, Jaume?
Ja us fa callar, ja. Diu, calleu vosaltres que estem parlant aquí d'una cosa important.
Això ho faig així. I poso ordre.
Poses ordre.
Sí, sí.
Hi ha l'Àngels, i jo, deixa'm dir, sóc una dona, i jo aquí trobo faltar una mica més de dones, eh?
Tant.
Trobo faltar més dones, i a l'Àngels...
I ha hagut de venir de Rubí.
Ha hagut de venir de Rubí? No serà que no tenim dones de Sant Cugat, que benvingudes siguin les de Rubí, faltaria més.
S'ha de dir que...
Sí, jo sóc de Rubí, i sóc la més nova del grup.
Ets de les últimes incorporacions,
Àngels? Fa 3 anys que estic aquí.
I com es coneix tu la tertúlia del Jap?
Pues a través del Jaume, perquè amb el Jaume som amics de família, d'abans que jo naixés.
O sigui, de tota la vida.
De tota la vida. I amb una entrevista que li veu fer, va parlar del Jap. I li vaig trucar i li vaig dir, escolta, Jaume, què és això que feu? I llavors m'ho va explicar. Em va dir, el proper divendres demanaré permís a veure si pots venir.
Ah, s'ha de fer assemblea aquí, sí, per acceptació de socis.
I el dissabte em va trucar i em va dir, ja pots venir la setmana que ve. I aquí estic.
I no ha fallat mai, tu. Ves precisament de Rubí, que té molt mèrit, i, no, i ha sigut assídua constant. Cada divendres no ha fallat mai.
Cal dir que hi ha hagut també... És veritat que, no hi ha... Que no hi ha
és que una crítica constructiva, com la que feu vosaltres.
A més, jo penso que és molt interessant comentar-ho, perquè no ens fa absolutament... Al contrari, ens agradaria molt. Algunes vegades ha vingut la Marta Uixant.
La Marta Uixant.
No molta freqüència, també, perquè hi ha un problema també de tipus laboral.
D'horaris.
Està treballant i, per tant, no pot. Algunes vegades ha vingut la Patrícia de Nou, també. I, vull dir, i de tant en tant, inclús algunes vegades també la Trini Escriuela, de Vall d'Oreix.
Tothom del món de la cultura, eh?
Sí.
És que n'hi ha molta Sant
Cugat. Sí, sí. O sigui, realment jo diria que l'eix vertebrador de la tertúlia és precisament la cultura, i et diria més aviat les arts escèniques. Perquè la majoria dels estan vinculats de forma directa o indirectament. I per tant això... I a més comentem molt sobre el que s'ha fet de teatre, el que s'ha fet de música tal, o el que es farà també, no?
Feu allò també... la prèvia i la postfunció, no?
Dins del món escènic hi ha un senyor que ha treballat quants anys a l'òpera? 40 anys.
40 anys.
40 anys, Toni?
Sí, em deixen estar aquí perquè culturalment... Home, a part que fa 30 anys vaig ser regidor de cultura amb l'Aimeric, doncs abans ja cantava amb els amics de l'òpera, evidentment amb el cor.
D'acord.
Home, però a mi, a part que m'omple i m'omplia, perquè des de la pandèmia no canto. Però, aviam, allà oficialment ens pagaven uns diners, però és que jo hagués pagat per anar allà. O sigui, a mi no... Jo sé, quan rondinaven alguns pels calés, jo mai rondinava, perquè és que el meu fet és que jo hagués pagat per anar allà. I home, dins de molt que he cantat, hi ha una cosa que sempre m'ha fet molta il·lusió recordar-la, que és que un dia vam fer una tosca aquí a Sant Cugat, amb mi cantava la meva neta, una tan Meritxell que aquest noi la coneix.
Està assenyalant a l'Oriol Coromina, que ell no li agrada gens l'atenció, però la coneix.
Vull dir que,
el nostre tècnic d'avui d'exterior.
Això em fa molta il·lusió dir que amb la meva neta hem cantat aquest escenari. Hi ha molts més, no? Però el d'aquí de Sant Cugat particularment.
Aquesta tertúlia tan cultural o multitemàtica, ens dèieu que també parlàveu de política, segur que parleu de la ciutat. És terapèutica, també, aquesta trobada dels divendres? Ahir parlava amb un metge de família i em deia, no?, que potser molts estem receptant medicines per moltes coses, però que hi ha altres coses més enllà de la medicina que són terapèutiques. I a mi em sembla que la trobada d'aquest divendres, d'aquests amics que compartiu aquest coneixement i aquestes opinions, també deu ser terapèutica. Xavier, t'assenyalen a tu.
Sí. Molt, molt terapèutica i molt catàrquica.
Explica'ns això.
Doncs una cosa és tenir que parlar per un públic, adreces amb un públic, o estar sou, o tenir un compromís, etc. I en canvi aquí té la gran virtut de que hi ha una llibertat absoluta. Hi ha molt de gruix d'experiència, de tipus cultural, de tipus polític, de tota mena, i llavors hi ha una confiança. I llavors realment s'aboquen al costat, evidentment, temàtiques de vegades frívoles, que també van bé.
I tant.
Per fer neteja i per euforitzar una mica... Però també entrem a fons de vegades en temes que jo em fan pensar de dir que segur que més d'una vegada un ple municipal es traslladaria aquí perquè el públic agrairia més escoltar-nos a nosaltres que un ple municipal, per exemple, no? Alguna vegada. Llavors, en definitiva, penso que no deixa de ser un petit fenomen cultural, també sociològic, que té molt de mèrit.
Què us sembla, això que has d'explicar al Xavier? Ho compartiu, Salvador?
Totalment.
Absolutament. A més, crec que les persones que no tenen aquest gran tresor que tenim nosaltres d'aquesta unió social deuen patir molt o deuen ser molt especials, perquè tots esperem el divendres i altres dies que també tenim altres coses, no? Crec que sí, tal com heu dit, és terapèutic del tot, vull dir que és un... D'acord, sí.
Teniu la cita marcada, com diríem, en vermell al calendari, és a dir, que si no hi ha res més important, una cita al metge o alguna cosa important, és imperdible venir a l'aplec del JAP?
Absolutament.
Sí, per mi no cal, perquè els divendres...
Són sagrats, no?
Exacte, hi ha JAP. Aviam, sempre hi ha algun dia, com acabes de dir, que tens que anar al metge, i aquest, jo li dic...
Que el telèfon que ens sona.
Li he dit que callés, però...
La pagarem.
Ja està. Doncs no foca.
Bueno, ja està.
A mi aquestes coses m'han superat totalment.
La tecnologia. Vull dir,
el meu telèfon té vida pròpia. I fot el que li dona la gana de tant en tant. Sempre no. Però de tant en tant fot el que li dona la gana. A vosaltres també us deu passar, no?
Mira, això que dius del metge, jo suro, avui, per exemple, des de fa 3 mesos, tinc visita en el meu oftalmòleg, el doctor Armentia, i llavors ja demano hora per 2:15.
Ja fas la cita a mida per no perdre la tertúlia. Ah, això també està
bé. Així em va bé, perquè llavors, amb tanta antelació, no posen cap pega. Posen 12:30 i ja està. Llavors el Salva em deixa ben a la vora i llavors me'n vaig a l'Ultramèntia.
I si jo no fos aquí, avui quin seria l'ordre del dia? De què estaríeu parlant?
Jaume, treu la llista. Home. Segurament comentaríem alguna cosa dels que s'ha fet al Teatre Auditori.
I l'escena de la temporada al Jap. Ai, en el Jap. En el Teatre Auditori.
El teatre que va començar la setmana passada.
A l'estrena.
Jo vaig anar a l'estrena i vaig anar el segon dia també. I ahir vaig anar també al concert d'en Miqui, Núñez.
Aquest era pels pares dels Petits Camaleons, no?
Sí, era pels pares,
que de
però...
de fet el vas tenir tot molta comèdia.
El 60%
també,
eren nens i nenes.
El 60% eren nens i nenes.
Com a mínim. I a més que era dijous, que vol dir que avui aquest dematí anaven a l'escola. I per tant, doncs que vull dir, no, que vull dir que...
Aniran cansats.
Era molt diferent d'un divendres, que sí. El dissabte, doncs ja... I, en fi, no van a l'escola i, per tant, sortir o acabar una cosa més tard no passa res. Ara, el gruix de les converses que es fan deriven molt, a vegades, del comentari d'algú sobre qualsevol cosa. Per exemple, una pel·lícula que s'ha vist fa poc. I a partir d'aquella explicació, doncs, es com anestiant un fil, perquè si hi ha una característica que podem definir a la tertúlia és, i és així, l'edat. Aquí sumem molts anys.
Tenim, potser m'equivocaria, em posaré en un jardí. Potser el Jaume Pla és el més experimentat.
I tant.
I el Xavier Escura, el més jove.
Jo sóc darrere del Jaume.
Darrere del Jaume Salvador? És una forquilla
amb 9 anys de diferència, eh? Amb 9
Déu
anys.
Però
Jaume, com que no es morirà mai...
I després em sembla que vaig jo, en aquest moment, dels que estem aquí. I després el Xavier ens portem mig any.
Exacte.
És una tertúlia amb molta experiència.
Molta.
I amb molta vida viscuda. El Xavier Escura ens ho deia, no?, que li agradava aquest espai, aquestes converses tan interessants que teniu, i esmentava, doncs, el respecte, no?, de l'un per l'altre a l'hora de tenir aquestes converses, del saber-se escoltar, que no hi ha una altra manera de tenir una tertúlia ordenada amb tants participants, però suposo que en una tertúlia tants caps, tants barrets, i aquí en tenim uns quants, segur també hi ha alguna divergència de tant en tant.
I tant.
No? Sobretot, dèieu, el futbol no es parla gaire,
no.
Però de la política, per exemple, sí que deu sortir alguna divergència.
Sí, exacte. Però...
Com ho feu? Us emprenyeu o no?
No.
O amb la cultura, no, amb qualsevol cosa.
Sempre hi ha un respecte mutu. Tu pots ser d'esquerra, jo ser de dretes i no passa res. No passa res. El respecte és el més important. Deixar-lo parlar, escoltar-lo, i si estàs d'acord, endavant. I si no, doncs li porto la rèplica.
Però hi ha un to cordial.
Exacte.
Baralles no hem tingut mai cap.
No, jo penso que el que hi ha és que no... Intentem no passar aquest tipus de barrera, perquè també jo diria també que una cosa és parlar de política i altra cosa és seguir la política. Uh-huh. És a dir, hi ha un tipus de...
Tot és política, al final, no?
Un tipus de seguidor que és un creient, per mi.
Els hooligans, que diem.
Clar, i aleshores aquest punt és el que jo personalment discrepo. Perquè el jutge... O sigui, hi ha accions polítiques que són vàlides per tothom, al marge del color del partit que ho està definint. Uh-huh. I hi ha accions polítiques que defineixen el partit, que defineixen la forma que mostra i que és el partit. Aquí nosaltres, en aquest sentit, jo diria que si estem dues hores, perquè costem...
Quan s'allarga?
De les 10 fins a les 12.
Déu-n'hi-do.
Quan toca les campanes de l'Àngelus...
Rosem l'Àngelus.
Uns van a resar i els altres ja no...
Cap a casa, s'ha acabat. Sou puntuals, sí?
Sí. Això ho porta...
Porto jo m'aixeco.
El Salvador. El Salvador és el puntual, que a les 12...
Quan toquen l'Àngelus ja s'aixeca. Jo no tinc més remei que marxar amb ell perquè em porta...
Et fa d'acompanyant, el Salvador.
Sí. Perquè... Per tant, som molt puntuals, sí. Som puntuals a començar, eh?
Tenim una altra persona que no ha vingut avui ara de moment, perquè podria aparèixer de qualsevol moment, que és en Josep Maria Jaumà.
Uh-huh.
Josep Maria Jaumà, doncs, que viu, que és veí, viu molt a prop d'aquí, i acostuma a venir, però sempre arriba doncs, a un punt que hi ha...
A misses dites, perquè, ara que som a prop del monestir?
Sí, perquè suposo que ell deu esmorzar molt aviat i no s'espera esmorzar aquí, sinó que ja ve.
Se li
ja
fa tard, les 10.
Ja ve esmorzat, però sempre es pren alguna coseta.
Perquè aquest cafè, ho esteu tots aquí, alguns amb el cafetó, altres amb suc de taronja, alguns amb una canyeta, amb els vostres entrepanets, no veig ningú gaire dolç, no veig croissants sobre la taula.
Després,
de postres, amb el cafè. Ah, és el primer esmorzar que feu del dia, el de les 10, o és el segon esmorzar, aquell de mig matí?
El primer.
Jo he fet primer un suc de taronja, amb les pastilles.
A casa. Amb les medicines.
Hosti, sí que no faltin, eh? No faltin.
I al llarg d'aquests més de 12 anys aquí a l'Aplec del Jap, al Zoom Zoom, la vostra amistat, la vostra relació, també ha anat canviant, també ha anat creixent, us heu anat coneguent més. No sé quina relació teníeu al principi, no? Potser alguns de vosaltres no us coneixíeu massa o no coincidíeu als mateixos ambients. L'Àngels, no?, que és l'última incorporació, potser no coneixia alguns dels integrants. Com s'ha anat teixint també aquesta relació entre tots vosaltres?
Aquí jo puc parlar, diguem-ne, amb l'Eduard Gené. Ens coneixem des dels 14 anys.
Déu-n'hi-do.
Anàvem junts sempre, des dels 14 anys. I després hem vingut a viure aquí i ens hem tornat a retrobar. És el meu testimoni el dia del meu casament.
Home.
Exacte. O sigui que imagina't si fa... I d'aquí va vindre també entrar en el JAP, diguem-ho així. Vinga, va, endavant.
Et van acollir a la tertúlia. Xavier, tu quan eres regidor devies tractar també amb totes aquestes persones, perquè formen part de l'àmbit de la cultura, la relació potser era diferent, no?
Sí, la interacció era molt diferent.
Potser eren més... no? Et venien a demanar més coses, potser a fer reclamacions
del món
de... Sí,
tots em demanaven coses.
De la cultura, i ara esteu en una altra tesitura de relació. Com ha canviat?
Ha canviat molt i evidentment, jo també estic més deixat anar, per dir-ho així, i hi ha un grau de confiança que ens permet entrar a fons. I després també hi ha una cosa que abans, quan han sortit les temàtiques que sortien a la tertúlia, no ha sortit una cosa que jo és de les que més valoro i que potser ara la majoria sorprendrà, i és l'anecdotari que surt de vides llargues que hi ha aquí acumulades, que si suméssim els anys, realment, i de tant en tant surt una anècdota d'un, de l'altre, d'aquí i d'allà, i per mi tenen un valor extraordinari. Tant és així que fins i tot llenço sobre la taula que s'hauria de fer un llibre de les millors anècdotes de la tertúlia, que estic segur que tindrien èxit.
Masses pàgines.
Però no, una cosa breu cadascú i, escolta, tot sortiria una cosa...
I recuperar les pàgines viscudes.
Això.
Del Folk i Torres.
Això, això mateix.
Podem fer un altre espai d'anècdotes de la tertúlia del JAP, escolta, jo m'ho apunto.
Jo el que també veig és la importància que de vegades no ens n'adonem que té aquesta tertúlia, la projecció que té, i només cal les vigílies de les eleccions. Totes les cúpules dels partits ens venen a veure.
Ens venen a veure. Jo he vist alguna foto per les xarxes abans de les eleccions municipals.
Sí, molt interessant.
I, sí.
Sou un lobby.
Un lobby. I més d'una vegada ens hem plantejat si fer un partit polític.
Escolta, si us poseu d'acord, ens donareu més feina als mitjans.
Jo hi he dit.
Com t'han acollit, Àngels?
Ah, molt bé. Jo m'hi sento com en família. Sí que no coneixia ningú, o sigui, l'únic que coneixia el Jaume, però els altres no coneixia ningú. I de mica en mica, doncs, la relació, el venir cada setmana i així, la veritat és que, perdona, si vingut cada setmana, però és que si no és de venir, ho trobaria
a faltar.
Vull dir, casa meva ja saben.
Cosa, oi?
Tota la família sap que el divendres al dematí és sagrat. No em poden demanar res, a no ser que fos una malaltia, que llavors ja... Però si no, el divendres és sagrat. El divendres ha d'anar a Sant Cugat.
Em voleu explicar alguna anècdota d'aquestes que m'apuntava el Xavier Escura? Xavier, no sé si n'hi ha alguna... Clar, fa de mal dir vegades d'altra gent, eh? Però d'aquestes que es puguin explicar, perquè n'hi ha d'altres que potser...
Pensa que el predominar l'element d'arts escèniques, de l'experiència, tant d'uns com d'altres, és que és un pou sense fons. És que no té límits, realment. I, a més, una porta a l'altra, i llavors un...
Es fa cadena,
fa memòria,
com els acudits.
I a partir d'aquí, de vegades, hi han hagut tertúlies que realment ha sigut un goig i que ens posem a riure tots. I a mi és el que em fa pensar, de dir, ostres, tot això que és una llàstima que no quedi enregistrat d'alguna manera, no? Més enllà del debat polític, del d'allò, que també és molt interessant.
Hi ha alguna tertúlia d'aquestes, com deia ara el Xavier, que la tingueu especialment gravada, alguna que hagi sigut especialment divertida, alguna que hagi sigut especialment emotiva, perquè al final a la vida ens passen moltes coses a tots, no? I no tenim sempre el mateix estat d'ànim, perquè al nostre entorn doncs, passen coses bones, passen que no són tan bones. No sé si teniu alguna tertúlia d'aquestes que recordareu sempre.
Jo crec que n'hi ha hagut tantes que ara seria impossible dir-ne alguna concreta. A més, hi han aquí escriptors de llibres,
sí,
que després s'ha comentat el seu llibre, perquè més o menys ha estat per l'amistat, doncs ens els hem llegit.
El Jaume li van fer una obra de teatre a mida.
Exacte.
El Víctor Alexandre amb S'aixeca el taló, oi?
Que bueno, que aquí vaig patir les conseqüències jo.
Espera, que també hi era.
Perquè el senyor Pla em va fer un regal enverinat, em va dir, diu, porta'm tu la direcció, o sigui, l'ajudant de direcció, i em va tocar a mi estar quasi un any assajant diàriament en aquest senyor.
Però el Jaume sembla disciplinat.
Absolutament. Oi? Un home en aquesta edat i en aquesta disciplina, jo he deixat el teatre ja fa temps, bueno, fa temps no, perquè acabo de fer alguna obra, però per la falta de memòria, però això és una fiera, és que l'obra dura una hora i 20 minuts, i jo simplement... Ve un nou vi.
Ve el Josep Maria Jaumà, no l'he vist bé?
Ve el Josep Maria Jaumà.
Doncs el Josep Maria Jaumà ens fa tard, Josep Maria, però jo et vull saludar perquè ens queda un minut i mig, però et volem saludar. Ja ens ho han dit, que sempre arribes a misses dites.
Oh, que bo.
Però ens ho han dit amb molta estima, eh? Benvingut. Ens queda un minut d'aquesta tertúlia de la tertúlia, però ens agrada molt poder-te saludar.
Ai, doncs gràcies, sí. Jo arribo tard perquè per sistema, però no és veritat, eh?
Però t'esperen, eh? T'esperen amb candeletes.
De què voleu que de què parleu? Jo no
és que se'ns ha acabat el temps del directe, que ens reclamen que tornem l'antena a l'estudi, però escolta'm, doncs... ens ho apuntem i no descarto que puguem repetir una tertúlia d'aquestes si m'accepteu com a tertuliana més.
Oh, això sí? sempre. Sí.
Doncs moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos. Ha estat un plaer, un goig i un orgull poder-vos acompanyar en aquest aplec del JAP. Moltíssimes gràcies.
Estan molt bé perquè m'han tingut el to cordial de la tertúlia.
Això sempre ho intentem.
Sí, que tu t'hi has incorporat.
Moltes gràcies, Jaume. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, companys.
Gràcies. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermon.org.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa és así. Verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
Tots els dijous. A les 10 del vespre, la llanterna màgica a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Amb el lema Compartim la vida i ens cuidem mútuament, s'està celebrant a Sant Cugat la Setmana de la Gent Gran, que acaba demà dissabte. Una caminada popular, unes olimpiades entre residències i una representació teatral han estat els actes centrals d'una setmana amb un rerefons molt reivindicatiu. Avui ens acompanyen Joan Cortadella, vicepresident del Consell de la Gent Gran i president de la Llar d'Avis de la Barroquia. Joan, benvingut.
Hola, gràcies.
Joan Merino, activista florestà i membre de la plataforma de pensionistes.
Bon dia.
Benvingut, també.
Gràcies.
Com us comentava, la Setmana de la Gent Gran té un caire molt reivindicatiu. De fet, sempre ho ha tingut. El mateix manifest vau demanar que l'Ajuntament us tingui en compte. En quins temes creieu que la gent gran hauria de tenir més veu i no la té?
Mira, d'entrada, perdona que et rectifiqui, perquè la setmana no acaba demà, sinó avui.
Sí, però escolta una cosa, Joan. El, com es diu, el de la floresta, no me recordo ara. El tertulià de la floresta, l'escriptor. El que fa molta comèdia.
Ah, l'Eduard Gené.
El d'Eduard Gené, que no me recordo. Ara mateix estàvem fent allà una tertúlia i m'ha dit, ei, demà també a Valdoreix, en la nau, fan una obra de teatre dintre de la Setmana de la Gent Gran. Digo, ostres, tio, no li vull dir res. Digo, bueno, però de fet, el que diu el Joan és que acaba avui.
Sí, el xou final, que sempre el fem a la plaça Octavià, acaba avui. i a més a la meitat entregarem els premis, els trofeus de les Olimpiades de la dels casals de la gent gran.
Sí.
Ara, sobre el que tu preguntaves, hem volgut que el manifest es centri exclusivament en una petició. És una petició bastant mal intencionada perquè a darrere porta moltes coses, que és la creació d'una regidoria específica per a la gent gran. Pensa que fins i tot ara aquesta setmana s'ha sabut que dins de la Generalitat hi haurà una direcció general de gent gran.
El president
s'està demanant a nivell de ministeris que hi hagi un ministeri de la gent gran, i hi ha molts països que ja el tenen. I Sant Cugat podria tenir una regidoria de gent gran tal com estava recollit al programa de govern de Junts. O sigui que seria només complir el programa de govern. Per què això? Perquè seria l'única manera de tenir els recursos necessaris com per tirar endavant tantes reivindicacions que portem anys reclamant i que no hi ha manera de desencallar.
Sí, bueno, dintre de la taula de la gent gran ja fa temps que se venen remenant, ja no sé si era un parell d'anys o tres, ja venen reclamant una regidoria, perquè creiem que la població de Sant Cugat, que té un 14% ja de gent gran, a més, amb el que vindrà a sobre ara, amb el baby boom que ve, suposo que hi ha molta més gent. I el que diu el Joan, sí, pues és veritat, no arriben, i el treball que estem fent... sempre se van enrere. O sigui, ara mateix tenim el plan de la...
El plan és...
El pla
estratègic.
El pla d'acció, sí, el pla estratègic.
De la gent gran, que ahí està. Tenien que haver començat ja al Consell, la reunió del Consell, encara està... És una... molt lent. L'Ajuntament va molt lent en aquesta qüestió.
O sigui, que necessiteu, diríem, sí, sí, una finestreta única, algú, sí, que s'ocupi dels temes de la gent gran.
Sobretot que s'ocupi d'aconseguir els recursos necessaris, sí, per, sí, fer coses. Pensa que, per exemple, a Sant Cugat tenim 7 casals de la gent gran. Els casals és el lloc on es reuneix la gent gran i són els que promouen activitats per la gent gran, activitats de tot tipus. A Barcelona, a la dreta de l'Eixample, hi ha 7 casals de la gent gran. Per aquests 7 casals de la gent gran hi ha 14 tècnics pagats per l'Ajuntament, o sigui, 2 per casal. I a Sant Cugat, per 7 casals de la gent gran, tenim mitja tècnica.
Exacte.
Això és tot el que tenim. I tot el contacte amb l'Ajuntament és a través d'aquesta mitja tècnica que va la pobra totalment acogotada de treball, perquè és que no hi arriba a res.
No, és que no s'arriba enlloc, o sigui... A més, té no solament la gent gran, sinó a més té també salut mental. Com una persona, una tècnica sola, en una ciutat de 100.000 habitants ja, poden portar aquests dos temes que són prou greus, crec jo, no? Són molt greus, perquè no tinguem una responsabilitat neta i que lo porte cadascú. O sigui, se necessita, no solament el que diu Joan, se necessita que haya la conselleria específicament, i se necessiten los recursos i se necessita també los tècnics, perquè si no, no tenen. I la reforma, que los casals necessiten unes reformes tots, i, bueno, i mobilitzar-los.
I m'imagino, és d'hora encara, perquè feu aquesta reivindicació aprofitant la setmana de la gent gran. No sé si heu obtingut resposta per part del consistori o encara
cap,
no.
Cap, en absolut. Pensa que es va crear el Consell de la Gent Gran ja fa 3 o 4 anys i, puc dir-ho amb totes les lletres, no ha servit per res, per res. Ara, amb el nou consistori, es va tornar a crear el Consell. Fa més d'un any i encara no s'ha reunit. Sí, és realment escandalós, perquè és que és únicament el poder dir que tenim un Consell de la Gent Gran, però que a l'hora de la veritat no serveix per res. Vam presentar, en el primer Consell, 8 projectes. Resposta, 0. O sigui, se'ns va dir que se n'ocuparia el regidor d'aquell moment, bueno, i vam parlar amb ell i no ha fet absolutament res. I ara, amb el nou, n'hem presentat 4... 0, de moment 0.
Bueno, y tenim que està dintre del plan estratègic la reunió de tots els regidors que tienen que passar per allà per mobilitzar, per agilitzar tot el que se té que fer dintre del plan del plan estratègic de la gent gran, i encara no ningú. Però hi ha una altra cosa pitjor, que és que hi ha la reforma del reglament, que nos tenien que haver reunit ja, perquè hi ha una reforma del reglament, i aquí, pues, res de res. O sea, no sé, jo penso que si fos, i el qual això no vol dir res, si fos de la joventut, ja saldrien corrent, I no vull dir que perquè facin esport, que la gent gran també fa esport.
Imagino que continuareu
insistint sobre el tema fins a obtenir una resposta que s'ajusti a les vostres necessitats.
Evident, evident, seguirem insistint perquè el pitjor que podríem fer era plegar. Però la veritat és que moltes vegades tenim ganes de dir, escolta, deixem-ho córrer, perquè és que aquí no hi ha manera de moure res, eh?
Vinga, un altre... Digues.
Sí, perdona, no, és que no entenen, des de l'Ajuntament, o sigui, els polítics no entenen que nosaltres, la gent gran, ja, o sigui, tenim ja la vida curteta, no? Doncs, i nosaltres el que volem, ens agradaria, és, ostres, algun dels treballs que portem ja anys fent-lo, treballant ahir, o sigui, fer-lo plasmar, fer-lo realitzat. Però sembla que per a ells el temps no passa. Per nosaltres sí. I aquesta, nosaltres la volem realitzar mentre nosaltres estiguem aquí.
Clar, clar. Això que diu el Juan, pensa que la resposta que se'ns va donar al mal estat en què estan les voreres, que són perillosíssimes per molta gent...
Que és una reclamació
gent,
que heu fet.
Doncs la resposta que se'ns va donar és que s'està preparant un pla del 2025 al 2032... per arreglar les voreres. I jo el que dic és, bueno, els que sobrevivim a l'any 2032 potser ho veurem.
Bueno, sí. Bueno, a la floresta no ho sé, perquè primer tindran que fer les voreres.
Sí.
Primer tindran que fer-les, no? O sigui, de moment... I bueno, hi ha moltes anècdotes sobre aquest
parlant
tema.
Parlant de fer, un tema que també està d'actualitat, la segona residència pública a la ciutat tan necessària. Abans parlava el Juan, és que espereu el baby boom, és que és veritat, quan els que som d'aquesta generació i arribem, que no ens queda tant, què farem? Perquè si ara hi ha mancança de places... No sé on anirem a parar.
Mira, el que és evident és que un projecte així no pot ser que no es parli amb les entitats de la gent gran, justament. I no s'ha parlat. No s'ha parlat. O sigui, sabíem que hi havia un terreny dedicat a això i no sabíem res més. Fins i tot es diu que ara a l'octubre es presentarà el plec de clàusules que nosaltres encara no l'hem vist.
Bueno, els únics que hem tingut ha sigut la plataforma de pensionistes que han tingut...
Que els ho han dit.
Sí, sí, que no l'han dit. Que està... I, bueno, l'altre dia va haver una reunió, però només que per dir-li, serà així, no? Tindrà 120 plaça, serà una ONG la que lo monte, o sea, una fundació que lo faci...
Bueno, una entitat sense ànim de lucre.
Una entitat sense ànim de lucre, però, clar, és que, en principi, no s'han posat en contacte amb la Generalitat... porta un camí que no és aquest precisament, i jo penso que el primer que tenien que haver fet era posar en contacte amb la Generalitat a veure si se podia fer la residència o no se podia fer. Perquè, clar, la Generalitat diu que aquí a Sant Cugat hi ha suficientes places, perquè se considera que les concertades són places públiques també. I no hi ha en la ment de la Generalitat fer ninguna residència pública. Doncs això hi ha que aclarar-lo, no? Si a sobre estàs promovent una residència que diu que va a ser pública, i no has parlat amb la Generalitat. Hi ha tota una sèrie de contradiccions. Que penso que no està... Bueno, s'està aclarant una mica, de poc a poc, se va aclarant, però no està...
Clar, fixa que, a més, s'ha canviat el llenguatge perquè ja no es parla de segona residència pública. Es parla de segona residència, el qual és una tonteria, perquè aquí a Sant Cugat...
Ha caigut el públic.
N'hi ha 13. El públic ha caigut, clar.
Sí, hi ha 12 o 13, per exemple.
Sí, doncs, clar, el propòsit que es fa, potser és l'únic que pot fer l'Ajuntament, No, jo, en aquest cas, no critico l'Ajuntament, però sí que critico el missatge que es dona, perquè això no serà la segona residència pública de Sant Cugat. No hi ha ni seguretat de que es concertin places, ni hi ha cap seguretat de que hi hagi cap entitat sense ànim de lucre que li interessi invertir la milionada que representa construir la residència amb limitacions després a l'hora de cobrar les places, perquè està clar, les limitacions són precisament per donar la possibilitat de que hi hagi molta gent que hi pugui anar.
Se diu que una vez feta la residència, hi ha un topall de preus per a lo públic.
Justa.
Hi ha un topall. Hi ha la part que és privat per la residència i el que després hi ha un topall per al públic, que no pot ser molt gran. Però, bueno, tenint en compte de los preus que hi ha aquí a Sant Cugat, pues no crec que hi hagi gent que este, vamos, que entre amb aquest sistema. Abans deia lo del baby boom, no? Parlaven del baby boom. Bueno, una pregunta me faig jo, i que és una realitat. Per què estan invertint tant los fondos voltors? I estan invertint en residències. Uh-huh. Estan invertint tots en residències. Ahí és una quantitat enorme. Doncs perquè és un negoci. I és un negoci molt interessant. Per lo tant, tot anava aquí. Tot el que tingui, entre, que pugui pagar entre 2.000, ja ho posa la veritat, 2.000 i 4.000 euros, tindrà residència, però de la seva butxaca pública, res.
Hem parlat d'aquesta segona residència, de la necessitat d'una residència pública, hem parlat de l'estat de les voreres, però segur que la llista és bastant més llarga d'aquestes qüestions que us preocupen, que us inquieten i que necessiteu que algú escolti i les resolgui. Què més hauríem d'afegir en aquesta llista?
La barrera arquitectònica, los camins que per la gent gran, que s'està parlant ja en l'anterior legislatura, que se tenien que fer i no s'han fet, el problema que tenen molta gent gran que té les seves necessitats, necessita uns lavabos públics, o sea, totes aquestes coses.
Pensa que hi ha moltes entitats que treballen per la gent gran que reben per part de l'Ajuntament una petita subvenció, perquè és petita, però així i tot, ja fa anys, vol dir 4 o 5 anys, que no rebem la subvenció en tot l'any. O sigui, les entitats han d'avançar els diners encara que sigui demanant préstecs, i es reben normalment al gener de l'any següent. I aquest any tot pinta igual. Aquest any estem ja a l'octubre i encara no sabem quan cobrarem totes les despeses d'aquest any. I a més, són subvencions que estan congelades des de fa 15 anys. O sigui que la quantitat que ens donaven fa 15 anys és la mateixa que ens donen ara, com si la vida no hagués augmentat en tots els seus nivells.
Bueno, i a part d'això, el problema tan gran que n'hi ha per a sol·licitar la subvenció, no? O sigui, hay que fer la paperassa que
hi ha
que fer, la burocràcia aquesta que tan gran. O sigui, que té que... Bueno, és que és impossible, tens que contratar un abogat.
Perquè
te faci els papers.
Sí, sí.
O sigui, una entitat que aquesta sí que són sin ànim de lucre, que a sobre estàs treballant tot el dia, perquè vas estar treballant tot el dia, i que llavors després tens que posar diners de la teva butxaca, ostres, jo penso que havia que fer-se-lo mirar, l'Ajuntament se lo té que fer mirar, perquè nosaltres sí que som un servei públic sin ànim de lucre.
Sí, sí,
una cosa que és l'Ajuntament que tenia que assumir aquestes competències, que les té. Són ells que tenen que assumir tot això.
Ara, a propòsit de la segona residència, l'altre dubte que tenim és, anant molt bé tot, un no ho tindrem fins d'aquí 3 o 4 anys, No tindrem la residència fins d'aquí 3 o 4 anys. Entretant, no es podria fer res, absolutament res, com per pal·liar la situació, perquè vam presentar un projecte que a l'Ajuntament no li costaria un duro, que era un pis pilot per 10 persones, en el qual cada persona pagaria 1.800 euros. I amb això es finançaria el pis aquest per 10 persones. Una experiència pilot que es podria anar repetint. Doncs no hi ha resposta. O sigui, tothom diu, sí, molt interessant, però a l'Ajuntament no fan absolutament res. I això que se'ls diu, escolta, no us costaria un duro. Ara, la titularitat hauria de ser de l'Ajuntament.
Sí.
Per tant, el risc, per entendre'ns, l'hauria d'assumir l'Ajuntament.
Però aquí hi ha una altra qüestió, i és que el terreny és públic.
No, bueno, això és per l'altre.
El terreny és públic. O sigui, 70 per 75 anys, que no sabem el que passarà dintre de 75 anys.
Ara el Juan està parlant de la residència que s'ha anunciat i que es vol construir, que no barregem coses.
Sí, bueno, sí.
I el que tu dius... ara m'he ido, perdona.
No, això, el projecte aquest alternatiu, això l'hem presentat a tothom, l'alcalde, els regidors i tal, i tothom diu, sumament interessant. I, va, doncs comencem-hi, doncs no hi ha manera, no hi ha manera.
Estem parlant d'aquesta relació, diríem que poc fluida, entre l'Ajuntament i les entitats, les persones que representeu el col·lectiu de la gent gran, però també ens agradaria saber com us sentiu valorats per la societat, per l'entorn, ben tractats...
Per la ciutadania de Sant Cugat.
Sí, en general.
Home, jo penso que sobretot la part de gent gran ens valora molt, moltíssim. La gent als casals s'hi troba molt bé. Hi ha molta gent que diu, el casal m'ha salvat la vida a mi, perquè és que he trobat amistat, he trobat solidaritat, hi ha gent que m'escolta, em donen la possibilitat de no únicament anar a passar la tarda, sinó a més fer activitats de tipus cultural, de tipus recreatiu, o esportiu, o d'oci. I, per tant, jo penso que la valoració de la ciutadania és bona, és molt bona. no sé, en els barris, sí, per entendre'ns, entre cometes, com es viu, però entenc que visitant tots els casals, que és una cosa que anem fent contínuament, a tot arreu tenen la mateixa sensació.
Sí, sí, no, o sea, los, a ver, los casals estan fent la funció que no fa el que estaven dient abans, i per això necessitem que hi hagi una rehabilitació de los casals, que tinguem més tècnic per poder promover-lo més, per que hi ha gent que no es quedi a casa, gent que no es quedi a casa, que hi ha molta gent que se queda a casa, però que ara estan molt bé, o sea, la gent fan de tot allà, o sea, troben, mira, se fa el yoga, se fa el pilates, se fa memòria, se dan charlas sobre sanidad comunitaria, a todo eso va en vez de la de todos el veín, de la persona, y las amistades que se gafan allá, o sea, es muy importante, el teatro que se fan, ¿no? Ha sido comporta pues que en vez de estar a casa viendo la televisión, estás allá al casal y té una vida social.
Clar, dins de la setmana de la gent gran, tu has dit que s'havia representat una obra de teatre. No, se n'han representat tres.
Tres obres. Se
va haver-hi una tarda de teatre, en la qual van actuar tres companyies. I totes d'avis, evidentment.
Sí.
Els avis eren els protagonistes.
Sí.
Parlant d'avis, precisament.
I el show
del grup de...
D'avui.
Ah, és d'avui.
Sí, sí, és d'avui, de diversos casals, no únicament un.
No, sí.
I ara que parlàvem d'avis, és veritat, i ho parlàvem aquesta setmana en una de les tertúlies, que els avis moltes vegades s'han de carregar els nets, han d'assumir la responsabilitat, que els pares no poden. No sé si penseu que se n'abusa...
Hi ha abusos, una
mica,
sí, d'això. Hi ha abusos, evidentment.
Bueno.
Com quanta més salut tenen els avis, més s'abusa d'ells. Clar, perquè poden fer-se més responsables. Però això, ni des del punt de vista social, ni des del punt de vista psicològic, no és bo. O sigui, no és bo perquè abusen dels avis, però a més els avis no són els que han d'educar els fills, els nets. Els nets els han d'educar els seus pares. I això, saltar-se una generació, és un tema que no funciona.
Sí, és una cosa que ja ve de temps, sí, això. Clar. No ve de temps, però que no està bé. No.
Però és que ara estem amb generacions
que... Els avis molt contents, eh? Els avis molt contents per
això. Contents, però és que vosaltres ara teniu una vida que és molt activa. I també voleu aprofitar aquesta part de la vida amb tot allò que esteu fent.
No? I tant que sí.
I si els avis se'ls ocupa tractant els nets, no tenen el temps necessari com per fer totes aquestes activitats que els tocaria fer. Sí, sí, sí. Això és evident.
O sigui, clar, ni podrien anar a corals, ni a shows, ni a teatre, ni fer les activitats que s'hi fan.
Ja passa, ja passa que amb les activitats ordinàries dels casals hi ha avis que diuen, escolta, demà no podré venir perquè tinc els nets, vale.
Nosaltres allà a la floresta, on més anotem, és en la coral. A la coral, i a vegades, tenim que anar, és que, sobretot quan llega el temps de la vacança, tot això, bueno,
clar.
O quan els nens fan alguna coseta
a l'escola.
Els avis, de tota manera, normalment estan contents.
Sí, sí, no.
Però ells diuen, estem contents quan venen i estem contents quan marxen.
Quan marxen també. Quina tranquil·litat.
Clar.
Escolteu, quina valoració feu d'aquesta setmana de la gent gran que es tanca avui?
Mira, de fet, ens avançaríem a el que hem de fer la pròxima setmana quan ho valorem entre totes les entitats. Però hem tingut el problema de la pluja, que això ens ha perjudicat una mica, però així i tot les activitats han funcionat molt bé, molt bé. Els casals s'hi han posat, les entitats s'hi han posat, l'Ajuntament hi ha col·laborat en el que ha pogut.
Sí, la infraestructura.
Exacte, en la infraestructura, o sigui, la megafonia i la tarima.
Hi ha que dir que la propaganda cada any és més petita, no s'arriba a la població. A més a més, aquest any no hem tingut una roda de premsa. Sempre cada any s'està fent. Hi ha algun any que s'han posat hasta... És el que jo dic, també. Per què no se posa en la marquesina de los autobusos? Per què no se dona publicitat quan arriba? Que és una vegada en any, a la Setmana de la Gent Gran, que ja venim batallant sobre aquesta qüestió, jo ja porto, sembla que són 12 anys.
Sí, sí.
Quina forma.
No ens queda massa més temps.
El temps s'acaba.
Us agraïm moltíssim la vostra visita a la casa.
I jo acabo amb l'última, com el que dic sempre. Nosaltres, la gent gran, som la joventut més activa de Catalunya.
Doncs jo crec que perfecta aquesta cirereta que posem a l'entrevista d'avui. Joan Cortadella, Juan Merino.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.